Hola, molt bon dia. Doncs comencem aquí la tertúlia al Gall del Monestir. Com és dimecres, tenim la nostra tertúlia amb els diferents representants dels grups municipals i, efectivament, com és després de ple, toca a televisió. Molt bon dia a tots. Comencem a fer les presentacions. La Cristina Paraire, del PDeCAT. Molt bon dia, Cristina.
Molt bon dia.
La Núria Gibert, bon dia. Núria, per la CUP, molt bon dia. Per Ciutadans, Sergio Blázquez, bon dia.
Molt bon dia.
Per Esquerra ens ha vingut avui el Ferran Villasenyor. Bon dia, Ferran. Iniciativa, Ramon Gutiérrez.
Bon dia.
Ramon. PSC, Pere Soler. Bon dia, Pere. I pel Partit Popular, l'Àlvaro Benejam.
Bon dia,
Àlvaro. Doncs comentàvem ara la sessió del ple, doncs que, bé, primer ple amb nova alcaldessa. Va anar bé, no? Vull dir, no? Estàvem tots una mica més a l'expectativa, no? Sempre els canvis, no?
Raonablement bé, sí.
Raonablement bé. És veritat, vam tenir també un nou regidor, Xavier Cortés, que torna, ja, ja ho havien anunciat, però que va fer pressa de possessió el dilluns, i òbviament doncs, va ser un ple que, bé, doncs, com sempre, avança la ciutat, no? I per posar una mica en antecedents, no? Totes aquelles persones que no van poder seguir el ple, doncs òbviament sí que, per exemple, es va crear una oficina, es va aprovar que es crearia una oficina d'atenció i informació al pensionista, això va ser doncs una... bueno, que es va aprovar per tots els partits polítics, també doncs, òbviament per potenciar tot el que és la part d'empresa es va acordar crear un Consell Econòmic i Social per, precisament per això, no? Doncs per incentivar tot el tema d'empreses de la ciutat, vull dir que són temes que veu estar d'acord tots els partits polítics, així ho veu traslladar. Temes que potser van generar més polèmica i que penso que poden ser interessants de comentar aquí en aquesta tertúlia és tot el tema de les àrees d'aparcament verda i blava, que doncs, ha generat aquest debat, que portem ja uns mesos i ja podríem fer una valoració entre tots, que estaria molt bé també doncs, conèixer les vostres opinions, però sobretot el debat va venir arran d'una moció de Ciutadans, oi Sergio, en el que doncs, es demanava treure unes places en concrets de zona blava, no? Si us sembla, fem un repàs, vols començar tu per explicar la moció i fem una mica un repàs exactament què és el que, com veiem aquesta valoració d'aquests mesos, perquè Cristina, quan portem, quants mesos portem ara ja amb...
La vam implantar el 30 de juny. Ai, el 30 d'abril. El 30 d'abril, és a dir, portem un mes i...
Maig, juny... Vale, molt bé, doncs, bueno, si vols, expliques la moció tu, Sergio, i a partir d'aquí comencem a parlar a tots, us sembla?
Sí, la moción que pretendía ser, y que de hecho yo creo que era absolutamente constructiva, venía a criticar no la zona verde, porque luego Cristina, la señora Paraíra, Cristina, hizo una intervención un poco aludiendo sobre todo a la zona verde, y la moción no hablaba para nada de la zona verde. Creemos que la zona verde ha sido un acierto, que está en periodo de prueba, que luego se harán seguramente unas mejoras, que ha venido para quedarse, y que en el futuro seguramente otras zonas de la ciudad también podrán beneficiarse de estas plazas pensadas para los residentes. Que habrá que repensarse algunas zonas, por ejemplo, Can Cabassa, si tiene la utilidad debida, pues no lo sé, ya lo veremos, hay que hacer este balance. Pero un poco lo que nosotros criticamos fue que conjuntamente con la zona verde se implantase de manera masiva también lo que es la zona azul. Y esta zona azul, que en principio estaba pensada sobre todo para favorecer al comercio y la alta rotación de vehículos, no simplemente el hecho de que desaparecieran los vehículos del centro de la ciudad o de determinadas zonas, no, estaba pensada para que hubiese una alta rotación de vehículos. Y a día de hoy hay una constatación, no la primera semana ni la segunda, sino pasado ya un tiempo, en el cual presentamos incluso alguna foto, que luego ha habido algún tuit, yo creo que a lo mejor desafortunado, porque en ningún momento se quiso ridiculizar esa circunstancia, pero hay muchos ciudadanos que cuando pasan por la ciudad ven que amplias zonas, por ejemplo, detrás de Josefina Mascareñas, etcétera, o César Martinell, amplias zonas que durante todo el día, 20 o 30 plazas están absolutamente desocupadas. Y nosotros creemos que esto, digamos, ha sido un error y que en este periodo deberíamos revertirlo y volver a estudiar esta circunstancia, porque también, aunque nosotros defendemos el discurso medioambiental y creemos que con el área verde ha habido un avance, también esta disminución, es decir, este solapamiento del área azul que está infrautilizada, supone un coste para muchas personas que a día de hoy a lo mejor venían a trabajar a San Cugat del Vallès, nos sucede por ejemplo con trabajadores del ayuntamiento, pero a cualquier ciudadano le puede pasar, y ha visto que tiene un perjuicio y que no puede asumir seguramente este coste tan elevado de la zona azul, que a día de hoy está absolutamente infrautilizado, y de ahí venía nuestra moción.
Molt bé, doncs explicada així la moció, si sembla, podem debatre a partir, Cristina, comencem per tu, si et sembla.
Sí, i... potser em vaig centrar en l'àrea verda, però la, una mica la resposta, i crec que ho hem dit en tot moment, és que la implantació de l'àrea verda evidentment suposa un canvi a la ciutat. Els tècnics i els estudis i la, totes les recomanacions que es fan, sempre que s'implanta l'àrea verda en un espai on hi ha proximitat de comerç, es recomana implantar àrea blava, i això és el que vam fer. Nosaltres el que ens va saber greu de la moció és que en tot moment i des de la implantació de l'àrea verda hem dit que necessitàvem un marge per, que era la primera vegada que es posava a la nostra ciutat, i havíem de conèixer i corregir d'acord amb els hàbits que d'utilització d'aquestes noves àrees. No sabíem quanta gent ho faria i, per tant, així ho hem explicat a totes les reunions i també ho he explicat a comissió informativa. Llavors, el que ens va saber greu és que es plantegi aquesta moció quan no ha passat el període que vam dir i que corregiríem tot el que s'hagués de corregir, que no vol dir que ara fem un nou equilibri i després n'haguem de fer un altre. Tot arreu on s'implanta l'àrea verda són àrees vives i que es van modificant i adequant a les utilitzacions que es fan. Vostès van, pel meu gust, van frivolitzar una mica amb el tema, no? Perquè tots hem vist que César Martinell, per exemple, al Pla del Vinyet, o també aquí a Bad Ermengol, que s'ha implantat àrea blava, doncs durant unes hores del dia és cert que estan buides, però hi ha altres hores del dia que no estan buides, val? Llavors sí que s'hauran de fer uns ajustos i nosaltres hem estat sempre disposats a fer-los. Per això ens va sorprendre la moció, perquè nosaltres no hem dit en cap moment que no faríem els ajustos que corresponen. Aquesta setmana s'ha fet un estudi d'ocupació, igual que vam fer abans d'iniciar tot el projecte, i estem doncs recollint totes les peticions i tot el que hi ha. Ara, recordar que el tema mediambiental també és molt important. L'espai públic que s'ocupa pels cotxes és de tots, i és cert que les primeres setmanes, per exemple, hi havia la majoria de carrers buits, tots ens hi hem anat acostumant, però hi ha zones amb menys soroll, amb menys volum de trànsit i amb un aire doncs, de més qualitat, que eren els objectius. Mm-hmm. Per compensar que entenem que fastigueix a canviar un hàbit, que és difícil, que no tothom té les mateixes facilitats, i això és cert, hem adequat aquests pàrquings, que ara a l'estiu els acabarem d'adequar i els dotarem de llum, els tancarem, i de seguretat, que això també era una demanda que s'ha fet i ho hem de fer i ho farem ara a l'estiu. Bueno, s'està oferint un transport gratuït que paguem entre tots a totes les persones que venen a treballar a Sant Cugat perquè s'hi puguin acostar. Que és incòmode, evidentment, que ens fa canviar els hàbits, sí, però nosaltres pensem que sí, hem d'aparcar tots els que aparcàvem abans i tenir cotxes, tots els cotxes que ara estan al pàrquing donant voltes buscant un lloc, no calia que féssim tot això. Són mesures a vegades incòmodes o impopulars, però nosaltres estem convençuts dels beneficis que tenen. Això no vol dir que no haguem de fer els ajustos i les correccions per mirar de buscar els equilibris que calguin. Per això ens va saber greu la moció, no perquè no digui res que no hem dit tots, perquè tots hem dit que hem de fer ajustos. Tots veiem zones buides, depèn dels teus hàbits, veuràs unes zones buides a unes hores o a unes altres. I nosaltres ens va saber greu en aquest sentit.
Però igualment, que com és una tertúlia, igualment vostès podrien haver presentat esmenes i de fet no ho van fer, no van presentar cap mena d'esmena,
no,
perquè parlaven sobretot de lo que és la zona blava.
Sí, però quina esmena no vol que faci si hem dit en tot moment que necessitem un període de correcció? Ho hem explicat a comissió informativa, ho hem explicat a tots els veïns, ho hem explicat a totes les reunions que hem fet. El que no farem és anar fent canvis, o sigui, això que vostè diu ho hem parlat a la comissió informativa i ja hem arribat tots a aquest acord de que s'ensenyarien tots els números d'una manera objectiva per veure quins són els col·lectius que podrien entrar, quins no, com ho regulem i com fem les proves. Llavors, que ens entri en una moció, doncs quina esmena vol que li faci? Aquesta? Doncs no la presenti, sigui més pràctic. És la meva opinió, vostè pot fer el que vulgui, clar.
Núria, doncs endavant per la CUP.
Jo, sense acritud, però penso que Ciutadans en aquest darrer ple va fer una cosa que és a presentar dues mocions que amplificaven les conseqüències d'uns acords que en els que vostès havien participat, que era la qüestió del glifosat i la qüestió de l'àrea verda. És a dir, jo crec que...
Són dos temes molt diferents, eh?
Sí, són dos temes molt diferents, però el format era una miqueta el mateix, no? A la vida, i especialment a l'administració, triar és trair, no? O sigui, quan tu esculls una cosa, genera unes conseqüències. Quan tu fas un canvi en els hàbits, genera resistències. I jo sóc la primera que busco per cabent i, em poso nerviosa i, a més, i haig de canviar els hàbits i en soc conscient i segurament doncs, el transport públic, anar caminant, ja m'aniria bé, etcètera, etcètera. Vull dir que tot aquest debat intern ja el tinc, no? I està bé que així sigui. Llavors, a dos mesos de la implantació d'un canvi tan gran al centre de Sant Cugat, tenint en compte que perseguim els mateixos objectius, que és que al final el cotxe és un invasor de les nostres vides, tenim un centre molt petit, tenim una ciutat molt gran i el cotxe tenia molt de protagonisme i genera conseqüències per la salut. Curiosament, les dues mocions tenien conseqüències per la salut i curiosament vostès anaven com... I jo no li dic que no puguin presentar les mocions que vulguin, però també penso...
Per la salut, perdoni que l'interrompi.
No m'interrompi. No li perdono que m'interrompi.
Les escursells volia evitar el risc d'incendi.
M'interrompi igual, no? El que vull dir és, a vegades és una mica irresponsable fer d'altaveu de qualsevol queixa. Jo penso que el sistema d'administració, evidentment, cadascú ha de tenir el criteri que vulgui i de més, però també entendre la complexitat dels propis temes. És evident que genera resistències. Tu aquelles resistències no les pots elevar a categoria, no? I d'aquella categoria dir això no funciona, genera molt malestar, perquè és evident que genera malestar. Llavors, té una part, per mi, important d'irresponsabilitat. D'aquí uns mesos parlem-ne. Si a mi em preocupa més que els espais on la gent ha deixat el cotxe i surt de treballar a les 11 o a les 10 estiguin foscos i siguin un perill, i he parlat amb companyes meves que, bueno, que els hi fa por d'anar-hi, a mi em preocupa més això que no, o sigui, anar fent modificacions parcials sense tenir exactament certesa del que està passant, no? I de qui s'està perjudicant. I estic d'acord, s'ha de veure a qui es perjudica. No és el mateix una quantia de 120 euros mensuals amb un treballador que en cobra 800 que amb un que en cobra 1.800, i bé, això s'ha de poder ajustar. Jo crec que aquí sí que nosaltres hem de tenir marge de maniobra, i com més aviat millor, no esperar un any, no? Però dos mesos em sembla massa curt.
D'acord, doncs per Esquerra, Ferran.
Aviam, segurament anem tard en determinades gestions sobre l'aparcament i la mobilitat, que des de fa moltíssims anys és la màxima preocupació dels veïns i de les veïnes. Aquests canvis són inexorables. Com tothom sap, nosaltres som partidaris de la zona verda. Bàsicament, és que jo crec que és difícil plantejar-se que no es faci. Hi ha molts barris que hi ha un dèficit, el barri del Monestir, però molts altres, hi ha un dèficit brutal d'aparcament. Ara es pot aparcar, diguem-ne. I a vegades aquestes coses s'han de veure, sobretot aquells que venen o venim de la zona. Ara pots aparcar, no sempre, però abans era impossible. Per tant, jo crec que hem guanyat, i fins i tot hem guanyat en aparcament pel comerç. El que passa que, clar, la mobilitat i l'aparcament no solament és la zona verda, hi ha els aparcaments de diferents tipus, hi ha alguns. Nosaltres sabeu també que vam plantejar, el que passa que, clar, amb els colors ens liarem, però la zona vermella, que vindria a ser l'aparcament limitat gratuït a les zones on hi ha cap, que és un dels pactes que hi havia en pactes d'estabilitat, i nosaltres per això els continuem defensant, aquests pactes, i per tant...
Estem fent el pàrquing al costat del CAP, per poder-ho anar implantant, el de Can Mates.
Perfecte. Sí, tot i haver rebutjat mocions en anteriors mandats, recordaràs, però tenim el de la mina, on se suposa que allò que està pintat de color blau hauria d'estar pintat de color vermell.
Sí, però s'ha de poder controlar. I per això el retard, eh?
D'acord, però jo crec que, Cristina, sí. quan hi ha un pacte, com a mínim has de donar compte de quina és la resolució del pacte, i el donar compte ha estat pintar-ho de blau i no de vermell. Per tant, aquí hi ha hagut un incompliment, i per tant el nostre suport a la reducció de determinades zones blaves, com aquesta. Aquesta és la història. Per tant, en aquests moments hi ha molta efervescència a la xarxa social, sobretot plegat. Jo crec que hi ha determinades responsabilitats, tant públiques com privades, en els plans de transport. també privades. O sigui, quan parlem de polígons industrials i zona taronja, per tant, aparcament limitat en determinats polígons industrials o parcs empresarials, aquí no solament és responsabilitat de l'administració pública, també de les empreses que hi són. I per això també es va aprovar una moció que parlava bàsicament de la gestió de la mobilitat i altres aspectes lligat a un Consell Econòmic Social de gestió de l'aparcament en aquestes zones. La zona verda necessitarà canvis, segur que necessita canvis. El camí de la Creu, per exemple, ara m'ha vingut al cap, sí, que és ampliar-ho, i és una cosa que de sentit comú, que segurament, mira, al final fas les línies i quan veus els fluxos de circulació, doncs jo, una certa sí, tranquil·litat sí, sí, als veïns, ja ho farem el mes de setembre o quan sigui. Nosaltres considerem que també cal estudiar aquesta zona, la zona perimetral, que és la zona blava, i sí, evidentment que ha d'haver-hi zona blava en la zona comercial. Segurament es poden modificar horaris. Al matí no hi ha ningú, doncs segurament al matí és possible que aquella zona verda pugui passar a aquella zona blava pugui passar a la zona verda i altres. Per tant, jo crec que el debat sobre què hem de fer sí que l'hem de posar sobre la taula. La comissió informativa és un òrgan que entenem que és molt, molt positiu i entenc que aviat tindreu part dels resultats. Sabeu que el Consell de Barri, que és una cosa més propera, diguem-ne, perquè clar, és lògic, per això està, aquest és un debat que hi és sempre. Insisteixo, claus, és inexorable el tema de la zona verda, creiem que és positiva, nosaltres creiem que s'ha d'ampliar altra zona com Can Magí, que la tenim en la segona fase. La zona blava s'ha de replantejar algunes zones, especialment allò que és la vermella, gratuïta, els CAPs i altres, i la responsabilitat dels polígons industrials l'han de fer els diferents agents, sindicats, empresa i ajuntament, no solament ajuntament.
D'acord, doncs Ramon, la sí, iniciativa endavant.
Bueno, jo crec que, com deia la Núria, els responsables públics tenim una responsabilitat de no canalitzar qualsevol cosa o tot el que genera malestar. Jo crec que a vegades tenim uns acords previs o tenim unes coses sobre les quals generen un consens en el ple. En aquest cas, a més, tenim un pla de mobilitat que, si bé és cert que alguns partits no hi eren, no?, quan es va aprovar aquest pla de mobilitat, sí que en els termes generals s'ha expressat diverses vegades en el ple que estem tots en la mateixa línia. I jo crec que això és el que ens ha de marcar. I a mi el que em preocupa més és que a vegades amb qüestions de mobilitat li estem dient a la regidora on ha de pintar i on ha de deixar de pintar, no? I jo crec que això no és la nostra responsabilitat. És a dir, nosaltres hem de poder establir les línies teòriques i polítiques generals, els valors, com volem que funcionin. Jo, per exemple, no acabo de compartir o tinc dubtes sobre la zona vermella, perquè no crec que sigui un dret anar amb cotxe, tampoc al CAP, és a dir, crec que s'ha de garantir la mobilitat, i per tant, doncs, si tu has d'anar al CAP, doncs el CAP t'ha de posar una ambulància, si és que no hi pots anar, no? O el bus ha de poder passar per on ha de passar. És a dir, que no sé si hem de garantir el dret anar amb cotxe, però bueno, crec que és un debat genèric que són el tipus de debats que podem tenir. Debatre sobre si hi ha massa places o menys places, sobre si aquest carrer ha de ser d'un color o d'un altre, jo crec que això és un debat que no ens correspon a nosaltres i que és un debat més aviat tècnic de compliment d'aquells acords polítics als quals nosaltres podem decidir, no? Dubto molt que la tinent d'alcalde decideixi quin color es pinta a cada carrer.
No
ho decideix ella, evidentment. Llavors, jo crec que és molt d'hora per fer valoracions, que sí que les podem fer a nivell polític, és a dir, nosaltres podem decidir, podem valorar no si en aquell carrer hi ha més ocupació o menys i s'ha de canviar per un altre. Hem de valorar si està funcionant o no el fet de tenir una zona verda, si està funcionant o no el fet d'haver augmentat en places la zona blava, és veritat, de si les ubicacions són correctes en termes generals, però no sobre si cada carrer concretament l'hem de fer d'una altra manera o no, i hem de valorar si el fet de que hi hagi places buides de zona blava o de zona verda, d'àrea blava o d'àrea verda, ens sembla malament o no. A mi no em sembla malament, perquè ja dic, crec que és una mesura positiva tenir menys cotxes al centre de la ciutat. I igual que la Núria deia, no?, que li preocupava que els aparcaments estiguin vigilats i que hi hagi llum i tot això, a mi em preocupa també la qüestió dels busos llançadera, la Cristina ho ha dit, uns busos que estem pagant entre tots, per persones que venen amb cotxe. Jo no vull criminalitzar les persones que venen amb cotxe, perquè efectivament el model de societat en el que vivim, el capitalisme, el com treballem lluny de casa nostra, etc., ens obliga moltes vegades a fer-ho, i per anar amb cotxe, i per tant no és responsabilitat de cada persona que ho fa. Però sí que és cert que té un cost, no?, el fet de que tu vagis amb cotxe, per tothom, a nivell de salut, a nivell d'ocupació de l'espai públic, a nivell de tal, que ha de tenir una taxa, no?, diguéssim, és a dir, que no ha de ser gratuït. Llavors, a mi el que em preocupa és també si estem reduint o no cotxes, o sigui, perquè al final hem generat molts elements de facilitació perquè els cotxes no aparquin al centre, i a mi m'agradaria saber si, i això és una cosa de les que haurem d'avaluar, si estem tenint si la gent que ve amb cotxe és la mateixa amb cotxe o estan canviant els hàbits de transport, que crec que aquí és on ens hem de fixar també.
D'acord, Pere, PSC.
Sí, enganxo amb aquesta part final perquè estic molt d'acord amb la majoria de coses, després discreparé d'un tema, però amb la majoria de coses que deia el Ramon, i enganxo amb el tema dels hàbits de transport. Només es podran modificar els hàbits de transport si s'ofereix el transport públic suficient i eficient per poder fer aquest canvi. I actualment Sant Cugat no està preparat. Tenim uns ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que estan quasi saturats. Tenim una Renfe que no funciona i no dona el servei que hauria de funcionar per tal de donar aquesta mobilitat laboral obligada, o aquesta mobilitat d'estudiants també obligada. Tenim una xarxa d'autobusos deficient en quant al servei. Clar, tot això ho hem de emmarcar també, i ara no vull culpabilitzo en tot cas pel temps que fa que es podia preveure, però també és veritat que ara estem a les portes de possiblement de conveniar o d'arribar a un acord amb l'àrea metropolitana per tal de restablir de nou la xarxa d'autobusos, per tal de la concessió, si s'acaba la concessió, ens ho podrà explicar la Cristina. Per tant, possiblement ara fem excessivament canvis en línies de transport, no és el moment més adequat, però sí que és cert que per poder oferir aquest canvi d'hàbits a la població hem d'oferir uns serveis òptims, i en aquest moment no hi són. ¿Vale? Discrepo del Ramon en quant al tema dels autobusos llançadora. Perquè si per una banda no tenim el transport públic eficient per donar servei, hem de garantir que aquestes persones que venen a treballar puguin deixar el vehicle fora.
Està clar, per amb això que jo els busos llançadora trobo que són innecessaris, serien innecessaris si tinguéssim una xarxa de bus
totalment
que funcionés.
Totalment d'acord.
Mentre tinguem una xarxa de bus que no funciona, necessitem
el bus llançadora. A lo millor el bus llançadora es pot traduir després al final amb una línia regular que vagi orbital, que vagi fent, però això els estudis ens diran si funciona o no funcionar en aquest sentit. Per tant, la gent que estava aparcant en zona blanca, César Martinell o la zona del centre, i que ara és zona blava, no tindrà més costos perquè deixa el cotxe més enllà, l'únic que tindrà un cost d'un quart d'hora de desplaçament o d'esperar l'autobús i que vingui, per tant, fora. Ara, altres coses, les fotografies, com abans comentava ell, són molt, es poden pervertir molt, perquè pots agafar el moment buit o pots agafar el moment ple. També és veritat, jo surto a les 7 del matí i allò està semi buit o semi ple, perquè la gent agafa el cotxe, perquè durant la nit la gent aparca i se'n va. Però en canvi, a partir de les 4 de la tarda, allò torna a estar ple. Llavors, hi ha una rendibilitat. I si passes pels voltants que són de l'àrea verda, de la zona de l'Eixample, hi ha lloc per aparcar. I els veïns ho agraeixen. Per tant, la implantació ha estat bona. Jo crec que hem d'esperar a tenir aquest anàlisi, aquests estudis, que ens puguin determinar aquestes modificacions que podrien haver-hi. De fet, totes les ciutats i tots els pobles que tenen implantada aquesta àrea, hi ha una certa mobilitat perquè fan els seus estudis i veuen on hi ha més afluència, on hi ha menys o com ha variat el circuit de mobilitat intern, etc. I vull posar en valor allò que deia abans també el Ramon, el tema del pla de mobilitat. El pla de mobilitat partia de un principi bàsic que era pacificació del trànsit en el centre, afavorir el transport a peu, amb bicicleta o transport públic. Per tant, treure en el centre, teníem unes anelles marcades però que ja ens hem carregat, l'urbanisme ja s'ha encarregat de carregar-se aquesta planificació, però com a mínim, quan a temes de mobilitat s'estan complint alguna de les qüestions, com el pla d'aparcaments, la construcció de Can Mates, l'habilitació de l'aparcament de Renfe o el nou aparcament de Can Magí. Nosaltres creiem que s'haurien d'implementar també uns altres, s'hauria de pensar en un futur en altres aparcaments, com per exemple l'oportunitat d'ara fem una biblioteca nova, per què no podem fer també un aparcament soterrat a la biblioteca nova, la construcció, per què no? En paral·lel? No, bueno, és igual, però tens una zona, li pots treure una rendibilitat, pots treure un sentit, ja que forades, doncs pots aprofitar el moment de foderar. O s'havia parlat també de l'avinguda Cerdanyó del Campito. El Campito s'ha de reformar. El que s'hi vol posar, els veïns no estan d'acord, i es podria possiblement reformular una mica tot el projecte i també fer un aparcament dissuasori allà en aquell sentit intentar cercar aquests tipus de qüestions. Per tant, nosaltres estem d'acord amb la implantació aquesta i no compartim el tema de l'àrea vermella. Això sí que no ho compartim, perquè no... Si tu parques el cotxe per fer una gestió, prendre't un cafè, comprar el pa o anar al CAP, et costa 50 cèntims. Com que no ets habitual, tampoc no en rasca la butxaca 50 cèntims. Si aquesta mateixa gestió la fas a Terrassa, a Sabadell, a Barcelona, és impossible, ho has de fer. Per tant, canviem la mentalitat, perquè aquí a Sant Cugat s'agafa molt el cotxe i jo crec que en el centre és una bona aposta.
D'acord, doncs Álvaro, pel Partit Popular, endavant.
Doncs, agafant l'argument del Pere, és veritat, jo, per exemple, amb el tema de la biblioteca, estic d'acord que es podria aprofitar per fer un aparcament. Però aparcament dissuasori, també. És a dir, encara que estigui al centre, aquesta biblioteca estaria al centre, no? Però hi ha dos vies per les quals entrar en aquesta zona que serien poc invasives del centre, precisament, com la... doncs tota la zona de Torre Blanca, que per allà hi ha diversos accessos que podrien, per Parc Ramon Barnils, podrien entrar els cotxes allà i passen per una... o sigui, envaeixen poc al centre, no? Jo diria que seria una bona fórmula. I amb això fem doncs, que la gent no passi millor pel carrer Francesc Moragas, que és el centre neuràlgic de la ciutat i que avui dia té un tràfic, doncs diria que quasi horrible, no? A la majoria de les hores del dia. És un tema. En el tema de la zona blava, jo el que volia constatar és que el període de correcció que feia esment la Cristina, sí que és veritat que hem de tenir un període de correcció i d'estudi de l'impacte que ha tingut la zona blava. És veritat, però el que no acabo d'entendre és per què hem d'esperar tant de temps per tenir aquestes conclusions.
Ens donaven 3 mesos d'anàlisi.
Ja ho sé, però és que jo crec que hi ha zones que en 15 dies ja tenim el resultat. Ja sabem si s'utilitzen molt o poc.
No, depèn de l'hora,
Sí, clar, depèn de l'hora, però en 15 dies ja sabem...
Però ha canviat,
de la implantació
ara.
O depèn de quines hores no. Per exemple, al centre. Després, quan te'n vas, jo crec que sí que és més difícil. Quan te'n vas a altres zones, amplies el radi d'estudi ja és diferent, no? Ja és més complicat saber si els hàbits dels conductors doncs, estan anant cap a un costat o cap a un altre, no? Però hi ha algunes zones que sí, que ja ho sabem, i jo crec que no fa falta esperar, precisament les més importants, que són les del centre, no? Que és on hi ha més tràfic intensiu. També s'ha comentat, la Cristina ha comentat també que això de presentar la moció aquesta sobre la zona blava, doncs que s'ho podien haver estalviat una mica, però que s'ho podien haver estalviat i fer la proposta d'alguna altra manera, no com a una moció. No? Jo crec que entenc que l'incomodi perquè bueno, doncs les directrius que té l'equip de govern autoimposades són unes, els partits de l'oposició anem per unes altres vies, no? I entenc que pugui incomodar doncs que algú faci suggerències diferents a les directrius que té l'equip de govern. Però, imagina't com ens molesta a nosaltres quan presentem una moció per fer un aparcament al cap de Can Mates. Es vota que no, per part de l'equip de govern, d'altres partits també, però de l'equip de govern principalment. Per tant, la moció no surt endavant fa un any que no fa tant, i ara el feu. O sigui, imagina't com ens molesta a nosaltres això.
Escoltem, ja, reflexionem.
Ens escolteu, ens dieu que no i després ho feu i vas i lo tuitees, no? Que a bombo i platillo.
Jo no tuitejo, eh? Bueno, o sigui, que amb ja, això no m'enganxaràs.
Dic l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament sí que ho ha tuitejat.
Ho ha tuitejat.
Hombre.
No ho segueixo.
Per això m'he enterat jo, precisament. Perquè ningú m'ho havia dit. I és una proposta que vam fer nosaltres.
Estem fent una planada, tampoc.
Sí, bueno, ja, però és el que demanàvem nosaltres, fer una planada, no gastar-se gaire diners.
I vam dir que no.
Sí, clar. Sí.
Sobre això...
És que, perdona, que...
Després acabo, que no acaba.
Ai,
acaba. Digues.
Vale, no, perquè és que a mi em preocupa, hi ha un element que ara a tot li diem aparcament dissuasori, i fer un aparcament a sota la biblioteca o fer un aparcament al cap de Can Mates no és un aparcament dissuasori. És un aparcament.
Jo crec que funcionaria com aparcament.
No, perquè un aparcament dissuasori és un aparcament a principi de recorregut, no a final. És a dir, és un aparcament que tu deixes el cotxe per agafar el tren o el deixes al cotxe al costat de casa per anar a un altre lloc. Un aparcament... Si és un aparcament per venir al centre, és un aparcament, no és un aparcament dissuasori, és un aparcament per venir amb cotxe.
El de Can Mates sí, perquè pots aparcar per agafar el tren.
No, el de Can Mates...
Vale, si està al costat de l'estació, si és un aparcament que està al costat de l'estació, vale, passa que l'aparcament del cap de Can Mates no és un aparcament dissuasori.
Està lluny,
Està gaire lluny, de
Home, del cap de Can Mates...
Jo vivia allà, al costat del CAP, fa uns anys, i jo anava caminant a l'estació.
A l'estació de Vuitpallegues.
Si es planifica d'aquesta manera i si es senyalitza bé com anar caminant d'un parc del pàrquing, o sigui, de l'aparcament a l'estació, llavors no està pensat d'aquesta manera i la moció que va plantejar el PP perdona, però no estava plantejat com un aparcament dissuasori.
Ara farem un vigilant,
no ho explicava d'aquesta manera, parlava d'un aparcament per tornar al CAP i un aparcament pels veïns de les zones que no poden aparcar.
Això és un aparcament dissuasori, aclareixo.
A veure, sí, que acabi l'Àlvaro i fer torn de rèplica, que aquí també és
la funció principal d'aquella proposta nostra d'aquell aparcament era la dels usuaris del CAP, les persones que van al CAP a atendre's perquè tenen algun tipus de malaltia o el que sigui, però també dissuasori, i ho vaig dir, jo crec que si repasses el vídeo, no sé, però donar-li el caràcter de dissuasori, evidentment era com un afegit a les bondats d'aquell aparcament que nosaltres li vèiem. De fet, jo crec que sí que és dissuasori perquè precisament des d'allà es pot anar caminant perfectament al centre. I hi ha molta gent que vol venir al centre a gaudir del comerç, per exemple, no? de la zona peatonal del centre, carai, i imagina't, jo que sóc usuari del pàrquing a vegades de la plaça de Quatre Cantons, doncs a mi ja m'estaria bé aparcar fora de tot aquell centre, que Francesc Moragas fos una via menys intensiva, i aparcar sota la biblioteca nova que es farà al parc de Ramon Barrils. A mi, per exemple, m'estaria perfecte quan vingui al centre, perquè jo no visc al centre, jo visc en un altre barri, i quan vinc al centre, moltes vegades he de venir en cotxe, perquè al meu barri el transport públic doncs no... m'és molt difícil, no? Llavors, clar, per mi seria una bona mesura. I jo ja no seria usuari de l'altre pàrquing que està en ple centre a sota de la plaça de Quatre Cantons. No sé, jo crec que seria una bona mesura.
Com tots m'heu demanat torn de rèplica, tornar a contestar i tal, si us sembla, fem una altra vegada la ronda, comencem ara ja per la crisi i ja tornem a fer el zig-zag que fem habitualment. Cris, tu demanaves...
No, a veure, jo penso que és, evidentment, tot el tema de la mobilitat i cap a aquesta mobilitat sostenible que crec que tots volem anar, perquè crec que amb això estaríem tots d'acord, doncs és complexa i és un tema que, evidentment, calen molts ajustos, cal un bon transport públic. Aviam, nosaltres tenim un transport públic que ens costa 7 milions d'euros a l'any, ho dic perquè sembla, a vegades parlem del nostre transport públic una mica en plan que doncs s'ha fet un esforç important per arribar a molts punts de la ciutat, perquè és una ciutat extensa. Quin és el problema? Que no té uns horaris competitius i això és un hàndicap pel transport públic. Ja, és la realitat. Nosaltres, com deia el Pere, sabeu que som de l'àrea metropolitana, el transport és competència de l'àrea metropolitana i ara el nou concurs l'haurà de treure l'àrea metropolitana i per tant ens trobem en un període que és molt difícil fer moltes coses noves o molts canvis. Però sí que, evidentment, s'està treballant per fer una proposta, sobretot amb aquesta, que sigui, que es pugui utilitzar, que no tardis 45 minuts. Això, evidentment, voldrà dir moltes vegades fer transbord. Transbordo, o utilitzo ara el tren i agafo aquest autobús, o d'aquí me'n vaig aquí, d'intentar jugar amb combinacions, que vol dir que igual per fer el mateix trajecte que ara tu feies, igual has d'agafar dos... has de fer dos baixades, i això costa, Sí, exacte, però això costa també, vull dir que és un tema que penso que hem de treballar tots conjuntament de cara a aquesta nova implantació. Llavors, el tema del trànsit i l'aparcament és el que més preocupa, això surt en l'Observatori Ciutadà, el que sempre surt suspès. Doncs bueno, estem fent mesures per intentar fer això i podem tenir... Jo tampoc crec que fer un pàrquing al centre, el que fas és dir, cotxes, veniu fins aquí, ara... Tot és mesurable, però jo també ho veig així. I penso que les accions que s'estan fent, evidentment amb les correccions que calgui, i nosaltres sempre ho fem molt amb dades tècniques i objectives, perquè tothom n'entén també de transport, i intentem per això aquesta espera de poder tenir unes dades objectives i que no sigui jo, que el meu horari és aquest i em diu que això va millor per aquí o millor per allà. Però jo crec que totes les aportacions que hem fet tots són de sumar i de mirar de millorar la mobilitat a la nostra ciutat. Per tant, jo crec que sí que ho hem de treballar conjuntament, vull dir que penso que tot suma, encara que tinguem matisos, que penso que l'objectiu és de tots comú i per tant ens hi hem de posar, però haurem de canviar hàbits, impopulars també, moltes vegades, però jo crec que l'objectiu és aquest, facilitar que la gent utilitzi el transport públic, pacificar, bicicleta, vianantitzacions i fer la ciutat més amable i més saludable per tots. Ara, estem al principi. Fer-ho tot de cop és impossible. Qualsevol ciutat no hi ha ni els recursos ni estem preparats, però jo crec que hem començat amb totes les matisacions, reequilibris i errors que podem haver comès, perquè també ens podem haver equivocat, però que anem encaminats cap aquí i que junts ho hem de tirar endavant.
D'acord, Núria, endavant.
Bé, no sé, jo estic d'acord amb això que deia la Cristina. Entre el que tenim i cap on volem tendir, hem de trobar el punt mig, no? Que generi menys molèsties, el que sigui més eficient i el que sigui realment que faci passos endavant. Jo, per exemple, amb el tema de Can Mates, doncs tinc dubtes, ara que ho explicau, perquè jo soc usuària d'aquest cap i quan m'he trobat malament he necessitat que m'acompanyessin, no? I segurament una ambulància no m'hagués vingut a buscar avui, que també hem de tenir en compte el tipus de serveis de salut que tenim, no? O sigui, el precari una miqueta de tot plegat, no? Amb el tema d'autobús i el transport públic, l'ideal seria que poguéssim restar aquest cost empresarial que existeix i el poguéssim internalitzar, el gestionéssim des de l'Ajuntament i fins i tot que agaféssim bàsicament les usuàries i els usuaris, que són els pensionistes i les dones que treballen a la llar i diguéssim quins són els recorreguts, perquè jo m'agradaria que féssim un exercici d'un estat i diguéssim quants d'aquí agafem l'autobús, no? És veritat que l'autobús fa moltes voltes, està pensat per la gent gran, etcètera, etcètera, però és evident que tots parlem del transport públic però no ens soluciona algunes de les problemàtiques que ara tindrem, no? I per tant, aquest transport s'ha de mirar amb lupa i la defensa nostra és que sigui gratuït, no? Perquè nosaltres comptem amb el tren, i és normal que comptem amb el tren, però perquè tenim una ciutat molt extensa, no? I amb algú de les Planes o amb algú de la Floresta, ni tan sols, si no li planteixes el tren, segurament, difícilment li podràs plantejar una altra cosa, però clar, val 2 euros cada vegada. I per alguna gent 2 euros no serà massa, però per molta gent, si han de fer, diguéssim, si s'han de moure contínuament, és car, un bitllet, o sigui, per moure's per dins del propi municipi, no? I per tant, hi ha d'haver una mirada global i creure's que el transport públic no és una cosa subsidiària, sinó que ha de ser el principal transport de la majoria de la gent, no? A no ser que tinguis una combinació superespecífica, dolenta, que et treu moltes hores de la teva vida, no? I, bueno, és una miqueta això que volia dir. A favor de millorar el transport públic, mirem-ho ara que surten les noves bases, mirem quines necessitats hi ha, quines no s'estan complint, com el podem posar al servei de la gent que treballa, que es mou per Sant Cugat, de la gent que marxa, de la gent que ve, i intentem, doncs, entre el que tenim i el que volem anar, buscar aquest punt de...
Sí, perdó. L'Assemblea del Transport Públic ens ha fet una proposta molt bona.
Clar, és que la gent que fa servir el transport és la que ho té més
clar. Que ho estem tenint en compte.
Vale.
Cert que ara sí, Ciutadans.
Sí, que tenim moltes ganes d'hablar.
Sí, sí, l'hemos hecho de esta manera.
Sí, no, de buen rollo, sí. Siempre de buen rollo.
Yo soy muy
simpático.
Eso es la tele, tiempo es oro.
Bueno, total, lo que quería decir es que si no se mira... No, hay una... Yo siempre, alguna vez se lo he dicho al Ramón, incluso a Nuria, hay una tendencia a regañar al ciudadano, ¿no? Y eso me parece absolutamente injusto. El coche es un derecho, pues no sé si es un derecho o no, pero es una necesidad. Hubo una intervención en el público de unos padres que querían, digamos, vivían por el centro y seguramente pensaban que tendrían una escuela pública en el centro. Y al final se irán pues al Cataluña o se irán a La Mirada. Y esa es una realidad.
Un fallo del sistema.
Es un fallo absoluto del sistema, pero luego estuve hablando 5 minutos con uno de los padres y me dice, bueno, es que tendré que ir en coche.
Claro, ellos habían elegido tener una vida sin coche.
No, claro, pero Ramón, es que tampoco es de regaña. O sea, lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y negar, digamos, determinadas realidades de este sistema de vida que nos hemos montado y de este fallo del sistema, pero al final estas personas seguramente tendrán que coger el vehículo. Y entonces la clave siempre es, y las instituciones públicas lo tienen que hacer, es adelantarse y sobre todo trabajar en una mejora absolutamente efectiva y radical del transporte público.
Son 90.000, ¿eh?
Te regañamos a ti.
Lo sé.
Al ciudadano.
Me parece que ciudadanos no quiere decir que regañemos a los ciudadanos.
No. Y ahora otra cosa que quería decir, y con esto ya acabo, es que nosotros estamos súper preocupados por el medio ambiente, de verdad, y lo digo de verdad. Hemos sido de los partidos que más ordenanzas fiscales ha presentado modificaciones para las mejoras en el medio ambiente, como la modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y luego, y es la última alusión, Nuria, el tema de las Trascursells, los alcorques. O sea, a mí me extraña que partidos que tienen una sensibilidad medioambiental no apoyéis medidas que lo que quieren hacer es minimizar el riesgo de incendio en la ciudad. Y me parece, y no es una deshumanización del adversario, que a veces me parece un poco, digamos, que hacéis, que si, o sea, lo que hacéis es analizar las mociones no por lo que pone en la moción, sino por quién la presenta. Y creo que el Partido Popular y Ciudadanos somos los que lo estamos padeciendo y,
no, veritat, hem i de paso a la ciudad. Sense problemes a favor de mocions vostres i del Partit Popular quan hem cregut que eren rigoroses i que estaven bé, i això ho podeu donar fe absolutament a tots.
Però aquesta era certa, la dels Escursells, volia millorar la mobilitat i volia minimitzar el risc d'incendis a la ciutat i heu votat en contra.
Per favor, això és una mica de rigolet, que no és la dels incendis.
Vamos, juntava peres amb...
No.
Està bé perquè per fi fem una tertúlia que sempre li com els ho ha d'interpel·lar una mica més i és...
No.
El que sí estem fora de temps, en breu, vull dir, perquè aquest rellotge que estem mirant no va 2 minuts a traçat. Per tant, Ferran, sí. Per tant...
No, jo per tallar el tema, jo crec que els companys de Ciutadans i Partit Popular també són persones, per tant...
Sí, però...
Vull dir, està, per tant, si feu una proposta, doncs s'analitza, no? També són persones. La realitat és la que és, i per fer canvis hem de partir de la realitat. O sigui, el que no podem fer és tanques al voltant del centre històric i el que quedi fora que el foti, diguem-ne. La ciutat és absolutament extensa i bé, el centre és el mateix. Ara que el segle XVIII, diguem-ne, gaire, bueno, el XVIII no, des de 1820 que va començar el carrer de la Creu. Doncs... 2021.
No?
Sí, és el que té, perquè com que sempre m'ho vam anar al Consell de Barri, al final ho he mirat i tal. No, ara seriosament. I per tant és complicat. A Barcelona, jo crec que a Barcelona es pot viure sense cotxe, però perfectíssimament. Vull dir, però és una circumstància que és la que és, la de Barcelona. Nosaltres quan anem a Barcelona no sé vosaltres, jo no vaig...
Que fa 20 anys no era,
Fa 20 anys hi havia gairebé les mateixes xarxes de metro. I segurament d'autobús.
No,
d'autobús, bueno, no, però quasi.
Però molt. Quasi. Jo crec que ja s'havia treballat a Barcelona des de fa molt temps.
Sí, o sigui,
i de metro.
I això volem arribar nosaltres, però hem avançat.
Ramon, hi ha una coseta. No solament el govern de la senyora Colau, diguem-ne, que ha fet el transport.
No, és que és d'abans, és de molt abans.
Però vull dir
no
que es fa un temps.
No és una cosa que s'hagi fet en els últims 3 anys.
I això han de començar en algun moment.
I aquí em dones la raó. Nosaltres comencem ara. I la planificació de la ciutat la teníem feta des de, com a mínim, des de l'any 99, si m'apures, que ja sabem des de l'any 99 que dèiem que seríem 90, no?
90, sí.
Potser no serem 90, 100, va pujant una miqueta. Sí, 90 i pico.
Sí, però el cotxe era el rei.
Per tant, la cosa
aquesta, la mentalitat.
Segurament, tenim el 50% de persones del municipi que anem a fora a treballar, els de Barcelona van amb el ferrocarril i els de dintre venen en cotxe. I per tant, això ho hem de regular. Zona vermella, jo crec que t'ha respost molt ella. Aviam, és que la zona vermella ja la tenim, companys. La tindrem a Can Mates i la tenim al cap de Valldoreix. Què és el que diem nosaltres? Collons, fotem-li...
Groc, però...
No, no, no és. posem-li el rellotget, o sigui, el que no pot ser, ens està passant al capdavall d'Oreig, que hi ha gent que aparca molt sovint, i per tant, si tens la zona vermella, hi ha una regulació. Què és el que diem? Que nosaltres entenem que per anar al cap, molt sovint hi ha gent, per les circumstàncies de la nostra mobilitat, la gent de la Floresta...
La de Valldoreig ha d'agafar el cotxe, segurament.
Per exemple, i també hi ha gent del centre que, per la seva edat o el que sigui, diuen, oh, collons, pues agafa un taxi. No, home, no, no seria això, i quan estàs fotut és el tema. I no, això no és una invenció nostra, jo juraria que fins i tot està tot programa electoral, diria jo. Però són 30 minuts, se fan molts municipis, etc. També és cert que si són 30 minuts, a vegades l'endarreriment amb el cap. Hi ha temes de com seguretat i mobilitat que entenem que no haurien de formar part, sí, del debat, però no de la confrontació política. No tenim un pacte de mobilitat, sí que tenim un pla de mobilitat que en aquests moments, jo no sé vosaltres, però on està el pla de mobilitat? És com Wall-E, diguem. On està el pla de mobilitat?
A veure qui el troba.
Jo recordo, Pere, quan vam estar treballant el pla de mobilitat aquí, hi havia moltes coses que depenien de temes urbanístics, de provisions del circuit. Ara no ho tenim, per tant la mobilitat queda penjada perquè no s'ha desenvolupat el pla de mobilitat per les circumstàncies, per la complicació o el que sigui. I ens calen més aparcament dissuasoris, evidentment.
D'acord, doncs Ramon,
endavant. Bueno, jo entenc que m'acuseu de poc realista i tot això perquè us sembla molt llunyà i tot plegat. Jo crec que no, és a dir, jo crec que sóc bastant realista. Entenc que hi ha unes necessitats concretes que s'han de cobrir i tot això, però crec que si de partida l'anàlisi que hem de fer els responsables polítics és de solucionem això i ja està, llavors ens equivoquem, perquè hi ha un objectiu de fons, un objectiu més llunyà, que és la necessitat de reducció de cotxes, de no sé qui tal, que si només ens centrem en cobrir les necessitats de les persones que ara mateix fan servei de la ciutat amb el seu vehicle, no solucionarem. Llavors, si faig de Pepito Grillo amb aquesta qüestió, és perquè crec que és necessari anar augmentant la visió i anar solucionant aquestes coses, evidentment, però sempre amb el frem general de que necessitem reduir cotxes i ja està, perquè se'ns acabarà el temps.
Molt bé, gràcies.
Volia dir altres coses, però ja...
Bueno, tindrem oportunitats, el Pere.
No, jo no crec que sigui irrealista, i jo comparteixo
no, tu no,
el teu...
No, tu no,
jo comparteixo el teu discurs. El
no, jo no t'ho he dit, eh?
Sí, tu i tu.
No, jo no.
Ramon,
passarà comptes.
Es pot ser ecorrealista.
Ecorrealista,
vale, això sí.
Espera, endavant.
Jo ja no sé el que sóc ja. No, el que sí que discrepo és amb el concepte de dissuasori. Jo no sé d'on t'ho has tret. Que el dissuasori és el de sortida i no... No,
per si... Bueno, ho diu la definició...
No, perdona, jo sempre, si tu te'n vas a l'Empordà, per exemple, aquests pobles que estan blindats i que només es... l'Empordà, la Cerdanya, és igual, a qualsevol poble d'aquests, que el que tenen és un aparcament abans d'entrar al poble perquè puguis fer-ho, això és una dissuasori i és un aparcament finalista.
No, no és el mateix que la Seu d'Urgell.
No, però, Ramon...
La mobilitat no és la mateixa.
Entenes?
Sí.
No, el concepte és important. Si és dissuasori, és dissuasori. Per un serà dissuasori el punt de sortida perquè ha d'agafar el metro, i per nosaltres serà dissuasori perquè deixarà el cotxe per poder anar al centre. Per tant, dissuasori jo crec que s'ha d'agafar amb tota la seva amplitud, no només amb el punt de sortida. Perquè llavors a l'estació de les Planes, que és un aparcament dissuasori, perquè molta gent de Sant Cugat va deixar el cotxe per anar-se'n a Barcelona.
Ah, doncs sí.
Clar,
sí.
Aleshores sí?
Sí.
Ah, va, doncs no. Jo crec que un aparcament dissuasori és dissuasori amb la seva amplitud.
El cotxe entre la ciutat de Barcelona és dissuasori.
Per favor, ja, poc temps. En tot cas, el tema dels aparcaments soterrats és la gestió que se'n fa, perquè aquí no ha sortit, però tenim un altre aparcament en el centre, que és el de Can Quitèria, que ja té una gestió nefasta, i que no es fa servir, no es publicita, i que a més doncs, no serveix per moltes vegades per la realitat que es necessita en tota aquella zona de l'Eixample, i la zona de Ribatallada i la zona del centre estació. Per tant, hauríem de veure també quina és la gestió que ens fem. I el que està clar és, ens ho creiem o no ens ho creiem? Traiem el cotxe del centre o no el traiem? I treure el cotxe del centre significa posar elements i posar eines per tal que el cotxe no arribi. O, si arriba, que no circuli, que aquesta és l'altra, per això proposàvem, proposem aquests aparcaments també a la zona de la biblioteca o a la zona del, o a la zona del Campito, això per una banda. Llavors, deia, escolta'm, hem de pacificar el centre, podem pacificar el centre, podem tirar endavant, i per tant, o ens ho creiem o no ens ho creiem. Hem començat tard? Sí, hem començat tard. El mateix que comentava el Sergio abans amb els centres educatius. Una sola escola per tot el barri de Sant Francesc Monestir i Vinguda Cerdanyola.
És una altra dels temes.
Perdoneu, però ara faré una cosa que no m'agrada, i és dir, la regidora d'Educació porta 11 anys en el seu càrrec. Si no ha pogut fer una previsió d'un altre centre, i hi ha equipaments, hi ha zones d'equipaments per poder construir una escola a la zona del barri Sant Francesc Monestir i Vinguda Cerdanyola, em sembla que manca de previsió, i ara culpar la Generalitat que no han tingut la previsió,
no és igual
si només faltaria que estiguessis d'acord,
només faltaria, vull dir que em sembla que no ho estàs plantejant bé.
No, ho plantejo com ho veig, perquè
potser no tens tota la informació,
potser no tinc,
perquè tu, primer que no és competència nostra, i segon que l'any passat va haver 50 menys i aquest any en tenim 100 menys.
Jo només sé que el Pins del Vallès i el Pi en Xandri està ple de nens i nenes del barri de Sant Francesc Monestir i Vinguda Cerdanyola.
En parlarem, si et sembla, Pere, farem un monogràfic de tot el tema d'educació, si et sembla. A veure, doncs, per acabar la tertúlia, sí, tens l'honor d'acabar-la. Sí.
Per fer una conclusió ràpida, jo crec que, per exemple, el concepte de pàrquing dissuasori que deia el Pere, jo estic més d'acord amb el que diu el Pere que no amb el que diu el Ramon. Crec que a Sant Cugat es donen les dues situacions. Molta gent, com deia el Ferran, que va marxar fora de Sant Cugat a treballar, i per tant el pàrquing dissuasori és per no agafar el cotxe per les autopistes o per les vies ràpides, i entrar a altres ciutats, per tant és dissuasori de vies ràpides i d'altres ciutats, i també les persones que venen a treballar a Sant Cugat o que volen venir al centre, doncs, o a passejar o a comprar o a prendre alguna cosa o que sigui, no? o als CAPs. I per tant, com a conclusió, jo crec que tenim uns reptes de mobilitat, tenim uns problemes de mobilitat que són un repte de futur, alguns que són ja de futur immediat i altres que són, doncs, tenen un horitzó una mica més llarg, però els hem d'encetar, i jo crec que, tenint en compte les majories que hi ha ara o la composició del ple, hem de posar-nos d'acord entre tots els partits per poder fer front, no?
I poder avançar, molt bé, doncs escolteu...
És una amenaça?
No.
A veure...
És una reflexió, no? Entenc que
tenen la pell fina, aquesta gent, tu.
Vinga, hombre.
Però en qualsevol cas, que la tertúlia serveixi també, doncs, per treure aquests temes i per contribuir al tema del consens. Escolteu, moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquesta tertúlia. Doncs Cristina, Sergio, Ramon, Álvaro, Pere, Ferran, Núria, gràcies una setmana més. Ens tornem a trobar la setmana que ve també, doncs, amb més temes, i continuarem debatint sobre aspectes de la ciutat. Ens ha sortit el barri del Monestir, ens ha sortit tot el tema d'educació, vull dir, tema d'aparcament, que com sempre no crec que ens ho acabem, no? Perquè és un tema complicat, però en tot cas, doncs, aquí està. Moltíssimes gràcies a tots i ens tornem a trobar la setmana que ve. Gràcies.
Gràcies.